Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Doncs no, els docents han dit que no. Aclaparador revés a l'últim acord dels sindicats majoritaris amb el govern per millorar les condicions de sou i aconseguir més recursos per l'escola inclusiva. L'USTEC no ha convençut el col·lectiu que en la consulta que s'ha fet des de dilluns fins ara a les 12 del migdia han votat majoritàriament que no. Concretament, un 65% l'ha rebutjat, només un 35% hi ha votat a favor. Un resultat que la CGT, que no subscrivia aquest acord, celebrava com si fos la final de la Champions. Professors de secundària, l'altre sindicat que sí que va subscriure l'acord de divendres a la nit juntament amb l'USTEC, sí que ha convençut els seus. Els docents de secundària han donat un ampli suport al pacte i, per tant, aquest sindicat ha anunciat que el firmarà. En tot cas, després del resultat de la consulta, que ha tingut una participació per sobre del 60%, la gran pregunta, i ara què? Què passa? El govern tirarà sense l'acord? Tirarà endavant? Es mantindrà la inversió? Es tornarà a negociar per tercera vegada ja? I les vagues? Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
I ens dona molta més força per seguir negociant i per mobilitzar-nos amb més fermesa. Demà, tothom a la vaga.
Vaga i manifestació demà a les 12 del migdia, Arc de Triomf a Barcelona. Segura ha disparat també contra altres sindicats.
La presència de Comissions i UGT a les darreres negociacions ha dificultat l'entesa. No poden seguir sent un fre per avançar cap a un veritable sistema educatiu públic, inclusiu, democràtic i en català.
Una evidència més de la trencadissa que la negociació amb el govern ha provocat entre els sindicats com a excús. Ara, aquesta distància entre ells i entre els treballadors i qui en defensa i negocia les seves condicions laborals.
Catalunya al dia.
Doncs, a més de tot això en matèria laboral, una de freda i una de calenta. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
D'una banda, hi ha principi d'acord a Nestlé per reduir els acomiadaments que preveu l'expedient de regulació d'ocupació.
A Catalunya passen de 178 a 119. La gran majoria a les oficines d'Esplugues, 9 al centre de Girona i 8 a Reus.
Per contra, Dow Chemical, gegant de la indústria química mundial amb gairebé 700 treballadors a Tarragona, ha anunciat una retallada important dels seus llocs de treball.
Els sindicats demanen una negociació real i més transparència.
I relacionat amb la petroquímica, ha entrat en funcionament una xarxa amb més de 400 sensors per detectar fuites tòxiques en aquest polígon i també al port de Tarragona.
Representen, en definitiva, una capa adicional de seguretat per a la nostra població.
Aquesta barrera protegirà una desena de municipis complint un dels compromisos que el govern va assumir el 2020 després de l'accident a l'empresa Iqoxe, que va fer 3 morts.
També us explicarem que el Bisbat de Lleida ha emès més de 700 certificats de baptisme a descendents de lleidatans nascuts entre els anys 1870 i 1890 que van migrar. Ara els seus nets volen aconseguir la nacionalitat espanyola. És un tràmit que contempla la Llei de Memòria Democràtica.
Un terç de les sol·licituds s'han denegat en la majoria de casos perquè no existeix un llibre de baptisme de la parròquia, probablement perquè a causa d'algunes guerres es va acabar perdent. Alguns, fins i tot, ho han intentat falsificar.
Inclús han agafat algunes signatures d'algun mossèn dels anys 80, l'han escanejat i l'han posat en un document que deien que era del 1890.
També serem al centre de Girona, torna a estar de cap per avall pel rodatge d'una altra superproducció. Ara és la sèrie d'aventures Tomb Raider.
Amb l'exploradora Lara Croft com a protagonista. La interpreta Sophie Turner, la Sansa de Jocs de Trons, que també es va rodar a Girona. El rodatge de Tomb Raider d'Amazon Prime Video és des d'avui fins dilluns i afectarà tant veïns com comerços.
Els comerços que els hi afecta directament sí que s'han arribat a un acord d'indemnització, o sigui, pels que han de tancar, i els altres, doncs, bueno, se'ls hi ha informat de com els hi afectaria.
Mirem també cap a les carreteres i al transport públic. Equip Viari, Txell Garriga, com ho tenim?
Molt bon dia, Estel. Doncs a les carreteres destacar que hi ha cua a la Ronda de Dalt entre Vallcarca i Horta per un accident direcció Trinitat. Talla un carril i també se circula en pas alternatiu a la GI-552 a Arbúcies perquè s'està retirant la càrrega d'un camió accidentat aquesta nit. I al transport públic només ens consten ara demores per les limitacions de velocitat a Rodalies i a l'alta velocitat, però en general són d'uns 10 minuts.
I pel que fa al temps, Francesc Mauri, avui pràcticament tots amb el paraigua a la motxilla esperant les pluges aquesta tarda.
Doncs sí, arriben a la tarda. Ara mateix fa sol a moltes comarques, en d'altres hi ha nuvolades i en d'altres fins i tot hi ha alguna petita precipitació. És a la tarda quan ens creu efectivament la línia de tempestes, ruixats i tempestes que de fet poden caure a qualsevol punt de Catalunya. Els menys intensos i menys probables, que no vol dir que no es produeixin, a prop de l'Aragó, i els més forts, i avís taronja en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, a l'est i al nord del riu Llobregat aproximadament. Algunes de les precipitacions podrien oscil·lar entre els 50 i 100 litres per metre quadrat i amb intensitat torrencial. Què vol dir? Doncs que hi pot haver quantitats properes a la quarantena de litres per metre quadrat en 30 minuts. Creua ràpid, la propera nit refrescada i demà temps més estable.
Doncs en parlarem també amb la Imma Soler, que és subdirectora de Protecció Civil, per saber quines recomanacions hi ha bàsiques per aquesta tarda de ruixats. I en esports, què prepareu, Montserrat Raya?
Doncs mira, parlarem del Barça de bàsquet, que avui té la primera oportunitat de classificar-se per a les semifinals de la Lliga ACB si derrota l'UCAM Múrcia a les 7 al Palau, partit que es pot seguir en directe amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Pel que fa al Joventut, va perdre el primer partit de quarts ahir a la pista al Baskonia, 85-71. El Girona presenta aquesta hora projecte per a la segona divisió de futbol i admeten que el descens ha estat un sotrac, que volen mirar futur i que els accionistes projecten unitat. El director esportiu Quique Cárcel demana disculpes i assegura que ja han arrencat negociacions pel nou entrenador. El president del Força Lleida de bàsquet, Albert Aliaga, fa un balanç força positiu de la segona temporada consecutiva de l'equip a la Lliga ACB. Aliaga demana que, tot i ser ambiciosos, no es perdi la perspectiva del que s'ha aconseguit. I el Nàstic de futbol, Tomeu Nadal, és el nou director esportiu del Club Grana, que dissenyarà projecte per a la pròxima temporada. Manacorí treballa per fitxar un nou tècnic, amb una llista on hi ha el nom de Pablo Alfaro.
Tot això al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i avui Andrea Martínez al control central. És la 1:07, comencem.
Catalunya al dia.
Doncs els docents ja han parlat i han dit que no. Han rebutjat amb contundència el preacord dels sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació, tancat divendres passat a la nit. Pràcticament dos de cada tres dels 60.000 docents que han votat a la consulta han tombat aquest preacord. I aquest resultat que obre, doncs, nous dubtes sobre el conflicte laboral que afecta les aules des de fa moltes setmanes. De moment queda clar que demà pràcticament tots els sindicats donaran suport a la vaga que hi ha convocada, i s'ha mantingut aquesta convocatòria, sí, arreu de Catalunya. El rebuig reforça molt la posició del sindicat CGT, l'únic amb representació que s'havia mantingut contrari a aquest preacord firmat divendres a la nit. A la vegada, el rebuig debilita molt, per contra, el sindicat majoritari, que és l'USTEC, que havia defensat el pacte amb el departament. Doncs anem a desgranar tot plegat com ha quedat i quines són les reaccions. Connectant en primer lloc amb la seu de l'USTEC, allà hi tenim en José Antonio Muñoz i la Sara Cañete. Sara, bon dia.
Hola, bon dia, Estel. Doncs des d'aquí, des d'USTEC, ja estan continuant aquestes valoracions. D'entrada, ells diuen que assumeixen el resultat d'aquesta consulta, que malgrat està sent una negociació molt complexa, entenen que el col·lectiu amb aquesta proposta de preacord no n'ha tingut prou i que, per tant, fan seu també aquest resultat. Criden a participar a la vaga de demà. De fet, també part demà mateix demanen ja una reunió amb la consellera. Diuen que la pilota ara està a la taulada del Departament d'Educació i situen l'acord que es va signar el mes de març entre el Govern i Comissions Obreres i UGT com l'origen de tot plegat. Diuen que des del primer dia aquest acord és el que està limitant avançant aquesta negociació i que s'ha de superar. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar que ha de ser així. No pot basar doncs, la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
Des del sindicat també retiren la seva proposta de convocar una vaga indefinida a partir del 8 de juny. Diu que serà el col·lectiu qui conjuntament decidirà com s'ha de seguir a partir d'ara i que també volen consultar amb mestres i professors quines són les prioritats que situen en aquesta negociació que ells esperen reprendre.
Entesos, doncs, gràcies, Sara. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta és, doncs, la reacció de l'USTEC, culpabilitzant una mica UGT i Comissions Obreres, els signants del primer acord que va haver-hi el mes de març amb el Departament d'Educació, doncs, que s'hagi enverinat tant aquesta negociació posterior i que hagi quedat, doncs, això tan fragmentat, aquesta disparitat de criteris entre els sindicats. I mentre a l'USTEC hi ha aquesta reacció, en canvi a la CGT hi ha eufòria a la seu sindical pel resultat negatiu a la consulta sobre aquest preacord amb la conselleria. Reclamen des de la CGT la consellera Esther Niubó que dimiteixi i el sindicat majoritari, aquí ara sentíem a l'USTEC, que s'assumi a la vaga de demà, cosa que ja han dit que faran perquè sentíem Yolanda Segura cridant tothom a la mobilització. Tornem a Barcelona, ara a la CGT, amb en Miquel Jarque, que és qui ha recollit la seva reacció. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia, Estel. Sí, en aquests moments s'està fent una roda de premsa juntament amb la Intersindical. És un sindicat que ha estat present a les negociacions, però que no té representació. Demanen que el president des d'aquí cessi la consellera Niubó. Aquest conflicte consideren que se li ha escapat de les mans han afegit noves reivindicacions. La primera és que demà tothom ha de sortir als carrers en aquesta vaga que no s'ha arribat a desconvocar mai, i també vaticinen des de la secretaria general de la CGT amb la seva secretària Jané que l'inici de curs no serà en absolut normal.
Preparar una tardor, un inici de curs on hem de començar molt i molt fortes i on decidirem en els propers dies i conjuntament amb les plantilles com ha de ser aquest inici de curs, si és que ha d'haver un inici de curs.
Aquí s'ha demanat ràtios, immersió lingüística, pla multianual per assolir el 6% del PIB en educació i que les negociacions es traslladin al comitè de vaga. Per tant, molta satisfacció pels resultats. La sensació és que aquí a la CGT no s'esperava un resultat tan contundent i crida a la mobilització ara mateix, a partir de demà, en les pròximes hores, i preparar un inici de curs que ja, com heu sentit, han dit que no serà normal.
Entesos, doncs, gràcies també, Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia.
2:30 i un quart de dues del migdia. Bé, i ara podem anar cap al Parlament, perquè allà estem a l'espera de saber quina és la reacció de la titular de la Conselleria d'Educació, d'Esther Niubó. Allà hi tenim en Cristian Roldán. Cristian, bon dia.
Molt bon dia, Estel. Doncs sí, de moment estem esperant a la compareixença de la consellera Esther Niubó, que teòricament estaria prevista perquè arribi un cop hagi votat a l'hemicicle en aquesta sessió plenària. Això sí, fonts pròximes a la conselleria apunten que Educació estaria pensant que per ells ara mateix no ha canviat res del preacord i que aquest pacte al que van arribar amb els sindicats seria bo per tothom, asseguren, i consideren que en tot cas aquest resultat de la consulta és una complicació interna d'USTEC pel que fa a la representativitat que té a hores d'ara aquest sindicat. A més, des de l'hemicicle podíem veure com la reacció de l'executiu ha estat instantània. En tan bon punt s'han sabut els resultats d'aquesta consulta als docents. Tan bon punt s'han publicat aquests números, Esther Niubó, d'Educació, s'ha reunit amb el president Salvador Illa i també amb el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Ara, com deia Estel, estem pendents de la consellera que surti de treballar amb el seu equip, que està encara, després haurà de votar a la sessió i després, teòricament, parlaria amb els periodistes i ens podria concretar una mica com pensa el govern desplegar aquest preacord si no té el suport, teòricament, dels docents.
Entesos, doncs, gràcies, Cristian. Estarem atents a qualsevol reacció que arribi per part del Departament d'Educació des d'aquí, des del Parlament. Gràcies, fins ara.
A tu, fins ara.
I a tot això, una altra veu important aquí és la del Sindicat Professors de Secundària, el segon de més pes al sector de l'ensenyament, que ha anunciat que firmarà el preacord amb el Departament d'Educació malgrat el resultat de la consulta. Això per què? Doncs perquè ha fet una consulta pròpia on, en aquest cas, el 63% dels seus afiliats han donat suport al pacte. En un comunicat, Professors de Secundària es queixa que durant la consulta hi ha hagut molta desinformació i molta demagògia i que ha pesat especialment l'horitzó de les pròximes eleccions sindicals que ha d'haver-hi, per tant, un motiu més que explicaria aquesta fragmentació de criteri i disparitat d'opinions en l'àmbit sindical. A punt d'arribar a un quart de dues del migdia. I així ara ho sentireu, s'ha viscut a Tàrrega, on es concentraven avui les mobilitzacions de docents, al moment en què s'ha sabut, eren les 12 i un minut del migdia, el resultat de la consulta.
Atenció, atenció, que ja tenim resultats! A veure, Emili! El 65%
de la plantilla! Doncs ja ho sentiu, satisfacció absoluta, ambient que gairebé recorda una final de la Champions, s'han obert fins i tot ampolles de cava, això després d'un matí reivindicatiu amb tall inclòs de l'autovia A2 perquè les mobilitzacions convocades es mantenien i es mantenien a les comarques de Lleida avui. Hem anat a Tàrrega nosaltres, on tenim una unitat mòbil amb en Ramon Dalmau i l'Estela Busoms. Estela, el resultat aquí ha sorprès?
Hola, Estel, doncs et diria que els concentrats, evidentment tots contraris al preacord, no s'esperaven que el no s'imposés amb un percentatge tan clar. Hi havia realment incertesa sobre què votaria el gruix dels docents i per això, un cop s'ha sabut el resultat, l'alegria ha estat fins i tot eufòrica. Hem recollit la satisfacció i les demandes de l'Alba i el Bernat.
Molta alegria perquè al final el que estem demanant la gent és que la veu dels treballadors i les treballadores sigui la que prevalgui. I la veu de les treballadores ha sigut un no rotund. Ens hem de moure, no només pel sou, perquè no és un augment de sou, és un deixem de perdre.
Bueno, jo espero que els sindicats es posin d'acord. Espero que tornin a defensar la unitat sindical. Feia molts anys que no es veia aquesta unitat sindical i el departament li té por, aquesta unitat. Per tant, recuperem-la.
Tot això en una jornada aquí a Tàrrega en què mestres i professors s'han manifestat des de l'estació de trens fins a l'autovia A2 que han tallat per sorpresa a les 11 i durant mitja hora. Ara fan una assemblea i un dinar popular per agafar forces per noves mobilitzacions.
Doncs fins aquí el que tenim fins ara sobre el resultat d'aquesta consulta. Recordem, 65% dels docents que hi ha participat ha dit que no al pacte a què es va arribar a última hora de divendres amb el Departament d'Educació. I ara estem doncs a l'espera de sentir la reacció per part del govern. I mentrestant, nou capítol avui del Papa i el Català.
Catalunya al dia.
L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, assegura que el papa dirà alguna paraula en català a la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. El cardenal creu que és exagerada la polèmica i nega que ell hagi fet gestions arran de les crítiques que ha rebut per aquesta poca presència del català. Barcelona, Mar Riera.
Bon dia, Omella. S'ha mostrat sorprès per la polèmica. Assegura que Lleó XIV té molt clar que aquí es parla català i és una persona sensible en el tema de les llengües. Per això diu, en la mesura del que pugui, parlarà català en tots els actes de la Sagrada Família, també en el moment de la benedicció.
El papa sap on ve, li hem explicat, han preparat, i està bé tot en català, sap que ell té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
Omella ha dit que ja s'imagina qui hi ha al darrere d'aquesta polèmica i ha recordat també que fa anys se'l va criticar per un acte de l'Escolania al Vaticà.
Gràcies, Mar. Ara de seguida tornarem amb tu perquè l'arcabisbe Omella ha fet aquestes declaracions en la presentació de la memòria de Càritas Barcelona. Volem saber què més s'ha dit en aquesta presentació abans, però Seguim parlant de la visita del Papa, perquè la polèmica del català també n'ha fet referència al president de la comissió que organitza aquest viatge del Papa a Barcelona, que és David Abadías. L'han tingut al matí de Catalunya Ràdio. I Toni Fortesa, bon dia.
Bon dia.
Qui ha dit?
Doncs ha assegurat que l'organització sempre ha contemplat el bilingüisme en les intervencions del Papa i ha coincidit amb Omella a titllar d'exagerada la polèmica. Abadías ho ha dit, com ara assenyalaus al matí de Catalunya Ràdio, que el primer acte de Lleó 14 a la catedral es farà gairebé íntegrament en català.
La catedral farà, aquest és un element molt, diguem-ne, intern de la diòcesi, amb molts elements de personal de la cúria, de seminaristes, de molts elements diocesans, doncs allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les tres hores intermitges que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
A més, ha afegit que la cultura catalana estarà molt present a l'acte de l'Estadi Olímpic. D'altra banda, David Abadías s'ha mostrat sorprès per la campanya del Jo no t'espero, contrari al tracte que rebrà el pontífex i la despesa de la visita, i ha subratllat que la presència al Tour de França a Catalunya d'aquest estiu generarà molta més despesa pública.
Doncs ara sí, tornem cap a la seu de Càritas. 3 de cada 4 persones ateses per l'entitat no té un habitatge digne. És un dels temes destacats de la memòria que s'ha presentat avui i que també apunta que les persones sense llar acompanyades s'han duplicat en només 2 anys, Mar.
L'entitat alerta que l'exclusió residencial es cronifica. Prop del 50% de les famílies ateses viuen de relloguer, un 13% no té cap tipus d'habitatge i el 9% depèn d'entitats socials. Per això Càritas reclama que s'aprovi urgentment la llei del sensellarisme. Sentim Eduard Sala, director de l'entitat a Barcelona.
D'acord, les piles hi treballin i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura. Cal garantir els drets i la dignitat de les persones que viuen al carrer i això no pot continuar pendent. Catalunya no es pot permetre arribar al final d'aquesta legislatura una altra vegada deixant això per la propera.
4 de cada 10 llars ateses tenen fills a càrrec i gairebé 2 de cada 10 tenen al davant una mare sola. Durant el 2025, Càritas Barcelona va atendre prop de 28.000 llars, un 17% menys que l'any anterior, sobretot pels canvis en la distribució de les ajudes per aliments.
Això, Càritas Barcelona, Càritas Tarragona, la meitat de les persones que ha atès durant l'any passat no disposaven d'un habitatge digne. L'entitat alerta que l'accés a l'habitatge és un dels principals factors d'exclusió social. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
Segons les dades compilades en la memòria anual de Càritas, l'any passat un de cada 2 usuaris vivia en situació d'inestabilitat habitacional, ja fos en habitacions rellogades, compartint habitatge, ocupant un immoble o directament al carrer. L'entitat també destaca que gairebé el 40% de les persones ateses es trobaven en situació administrativa irregular i que la precarietat laboral continua afectant moltes famílies, fins al punt que tenir feina ja no garanteix sortir de la pobresa. Salvador Grané és director de Càritas Diocesana de Tarragona.
Hi ha unes causes, que és veritat que creix el PIB, creix l'ocupació, però els salaris no evolucionen en paral·lel al creixement de l'economia. De manera que molta gent treballa però no arriba a final de mes amb seguretat ni percep les millores substancials d'aquest creixement econòmic.
Aquesta precarietat laboral afecta principalment les dones en situació irregular.
La 1 i 22 minuts, els sindicats i l'empresa Nestlé han arribat a un preacord per rebaixar el nombre d'acomiadaments i millorar les condicions dels treballadors afectats per l'expedient de regulació d'ocupació. En el cas de Catalunya, Nestlé rebaixa de 178 a 119 les afectacions per l'ERO. Mireia Sala, bon dia.
Bon dia, Estel. Sí, la majoria d'afectats, un centenar, són de les oficines d'Esplugues, però també n'hi ha una desena a Girona i a Reus. El representant de Comissions Obreres en les negociacions, Pablo Esteban, destaca les millores aconseguides en el preacord.
Des de l'inici de tot el procediment, la prioritat absoluta era reduir l'impacte amb els acomiadaments. Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut. I d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida, a partir de 54 anys, es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes, la voluntarietat, les permutes entre poder canviar entre companys i companys perquè surti una persona voluntària i la persona que li tocava que es quedi.
També s'ha pactat crear 25 llocs de treball a la planta de Girona vinculats a les noves instal·lacions de fabricació de càpsules biodegradables Neo. Demà els treballadors hauran de ratificar el preacord en assemblea.
Doncs on no hi ha acord és a Dow Tarragona. El sindicat majoritari en aquesta empresa química, STR, rebutja els prop de 140 acomiadaments anunciats per la multinacional i exigeix transparència a l'empresa. Sospiten que la gran majoria seran els complexos de Tarragona, aquests acomiadaments, i es comencen a moure, per tant, per reduir el mínim la retallada de llocs de treball. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Com justifica l'empresa aquest nombre d'acomiadaments?
No he donat masses detalls, però el que Dow alega són motius de productivitat per retallar la plantilla, i el sindicat de treballadors STR ja tem que la gran majoria dels 138 treballadors afectats anunciats seran de les plantes de Tarragona, on de fet treballen 700 persones, que són el 90% de la plantilla. El president del comitè d'empresa de Dow a Tarragona, David Navarro, diu que no sobra ningú i exigeix saber tots els motius d'aquesta retallada.
El que farem és una ronda per parlar amb totes les administracions i càrrecs polítics, des d'alcaldes, fins a Generalitat i inclús al govern d'Espanya, per intentar reduir aquest número de despidos anunciats i que l'empresa ens expliqui d'on surt aquest número. Aquí no sobra cap treballador. Ells diuen 138 i nosaltres diem 0. Aquí no sobra ningú.
De moment no tenen terminis d'aplicació de les retallades ni tampoc cap calendari de negociacions. En un comunicat, el director de Dow Tarragona, Ignasi Canyagaral, reconeix que són conscients que la incertesa que es generarà una gran incertesa en aquest procés entre tot el personal, però assegura que l'afrontaran amb la màxima transparència.
Entra en funcionament la xarxa de més de 400 sensors per detectar fuites tòxiques al polígon petroquímic i al port de Tarragona. És un dels compromisos que es va assumir l'any 2020 des del Departament d'Interior, des del govern, després de l'accident a l'empresa Iqoxe, que va causar 3 víctimes mortals. Tornem a Tarragona, ara amb en Ricard Boigues. Ricard, bon dia.
Hola, bon dia.
I on s'han instal·lat aquests sensors?
Doncs mira, concretament en 9 municipis. Penseu que la xarxa de sensors es va començar a instal·lar l'any 2024, però la seva activació no s'ha fet efectiva fins a l'última comissió de protecció civil. Els 432 sensors ressegueixen el perímetre dels polígons petroquímics nord i sud i, a més també, les instal·lacions al port. Creen, en definitiva, una barrera de protecció per detectar fuites tòxiques als municipis de Constantí, el Morell, els Pallaresos, Perafort, la Pobla de Mafumet, Tarragona, Vilaseca, la Canonja i Reus. La delegada del govern a Tarragona, Lucía López Cerdán, diu que augmentarà la seguretat.
Aquests més de 400 sensors permeten doncs, reforçar la detecció precoç, no?, de possibles fuites de substàncies perilloses. Representen, en definitiva, una capa addicional de seguretat per a la nostra població.
Deixeu-me que us expliqui que el Morell, el Tarragonès, és l'únic municipi pròxim al polígon petroquímic nord que impulsa estudis periòdics per detectar substàncies tòxiques. He parlat amb l'alcalde, Eloi Calvet, i ha dit que la posada en marxa d'aquests sensors per fer front a emergències és molt positiva, però recorda el govern la necessitat de fer un estudi ampli sobre la qualitat de l'aire.
Ho fan des de la voluntat de salvaguardar la ciutadania en un moment donat, en una emergència, i per tant poder analitzar molt ràpidament altes concentracions de tòxics que puguin afectar la ciutadania en un moment d'una emergència, però res té a veure amb l'estudi de la qualitat de l'aire que la Generalitat de Catalunya, a través de la taula de qualitat de l'aire, fa temps que no convoca.
Bé, l'activació d'aquesta xarxa de sensors per detectar fuites tòxiques forma part de l'última actualització del Pla Secta, el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona, que es va recuperar fa 6 anys després de l'accident mortal a l'empresa Iqoxe.
I hi ha hagut un vessament d'aigua residual sense tractar davant la costa del Vendrell. La causa és una incidència en una depuradora que aboca les aigües directament mar endins. En un primer moment, ahir a la tarda, es va prohibir el bany a la platja de les Madrigueres. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I ara quina és la situació?
Mira, s'està treballant per reparar l'estació de bombament número 1 ubicada a la platja de les Madrigueres, segons informen l'Agència Catalana de l'Aigua i el Consell Comarcal. L'abocament no s'ha produït a la platja, sinó que ha sortit per un emissari que té la sortida 2 quilòmetres mar endins. Es va detectar ahir a la tarda i de seguida, per precaució, es va prohibir el bany a la platja de les Madrigueres, un espai de gran valor natural. Un cop s'ha constatat que l'abocament s'ha fet mar endins, a força distància de la costa, s'ha permès el bany perquè l'ACA ha considerat que no té afectació en la qualitat d'aigua de bany a la platja. Ara s'està treballant per reparar l'avaria de la depuradora perquè torni a llançar l'aigua tractada i funcioni normalment tan aviat com sigui possible.
Ja tenim al damunt un altre estiu d'obres al metro de Barcelona. La línia 1, de la banda de l'Hospitalet, la línia 9 i la 10 Nord seran les més afectades. També l'intercanviador de Plaça Catalunya i l'estació de Verdaguer. Barcelona, Joan García.
El tall que afectarà més usuaris serà el de la línia 1, la vermella, entre les estacions de la Florida i Plaça de Sants entre el 17 de juliol i el 28 d'agost per renovar la via. Hi haurà autobusos, encara que es recomana l'alternativa ferroviària, que sempre té més capacitat. Laia Bonet, presidenta de TMB.
I el que fem, com sempre, és recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos que substitueixen el mateix itinerari que feia aquell trosset de la línia 1 que estarà tallat durant aquestes setmanes.
Abans, l'endemà de Sant Joan, ja es tallarà la circulació de les línies 9 i 10 Nord, entre Sagrera i 11 de setembre, per adaptar la confluència de vies al tram central de la línia 9. El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Manel Nadal, ha remarcat el calendari en què treballa la Generalitat pel que fa a completar la línia 9.
La Generalitat continua invertint en la ciutat, el metro de Barcelona, i el nostre compromís és que s'acabarà la perforació de la línia 9 aquest any. Es posaran en marxa noves estacions per finals del 27.
I a partir del 6 de juliol quedaran afectats dos intercanviadors. Un que és dels més utilitzats de tota la xarxa, el que enllaça les línies 1 i 3 a Plaça de Catalunya. L'enllaç s'haurà de fer pel carrer. I el de Verdaguer, aquí l'estació de la línia 4, la Groga, quedarà tancada per fer-la més accessible. L'Ajuntament justifica totes aquestes obres per aprofitar la disminució d'usuaris que hi ha durant l'estiu.
I encara a Barcelona, l'anomenat bici sharing desapareixerà de la ciutat l'any que ve. Són les bicicletes d'ús compartit que es lloguen a través d'una aplicació, d'una app, i que es poden trobar i deixar en qualsevol punt de la ciutat. L'Ajuntament ha decidit que no el renovarà les llicències per operar a la ciutat de Barcelona. Anna Escura, bon dia.
Bon dia.
I per què aquesta mesura?
Doncs perquè, segons l'alcalde, aquestes bicicletes, o més concretament el mal ús que en fan els usuaris, generen molts problemes al dia a dia de la ciutat. N'hi ha 3.500 a Barcelona i des del gener de l'any passat acumulen 5.400 sancions per mal ús de l'espai públic. Com a exemple, s'haurien d'aparcar només els punts d'ancoratge en forma d'U invertida i el més habitual és trobar-les a qualsevol altre lloc.
Això és el que intentaven dir-los a les companyies. I és evident, quan surts sobretot a les zones amb més ús per part dels visitants, doncs que no és així, no? Ens trobem bicicletes a tot arreu, mal aparcades, ens trobem bicicletes amb gent que circula per on no ha de circular.
Són declaracions que l'alcalde ha fet aquest matí en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. Les botigues tradicionals de lloguer de bicicletes seran l'opció que tindran els turistes que vulguin moure's en bicicleta per la ciutat. Fons municipals ja han dit que l'Ajuntament no es planteja fer abonaments per dos o tres dies per a un ús turístic del bicing, ja que asseguren és un servei per a residents.
I en aquesta entrevista, Anna, l'alcalde també ha insistit que vol reduir l'arribada de creuers a la ciutat, però l'Ajuntament no té competències per prohibir-los, no? Llavors, com ho pensa fer, això?
Doncs ho farà a través de la fiscalitat, augmentant la taxa que paguen per nit els creueristes.
Anar pagant 4. La nostra proposta és que en la propera ordenança fiscal passem a 8 i jo ja he demanat al govern d'estopar el tram municipal de la taxa per pujar fins a 3 vegades aquesta quantitat, si fos necessari. És a dir,
24.
Dissuadir per la via de la fiscalitat.
Dos quarts i dos minuts de dues, els alcaldes dels municipis amb urbanitzacions amb dèficits urbanístics i el govern constituiran una taula de treball per avançar en la resolució dels problemes que afecten 800.000 persones. Els ajuntaments exigeixen un pla director, finançament i la col·laboració de l'Agència Catalana de l'Aigua en matèria de sanejament. Això ho han dit des de Palau-Solità i Plegamans. Ho ha seguit la Marta Vallès. Marta, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Els alcaldes s'han reunit aquí, al Vallès Occidental, per avaluar una mica la situació, oi?
Dimarts, una representació de 5 alcaldes dels municipis amb aquestes urbanitzacions amb dèficits es van reunir amb representants del Departament de Territori. De la trobada en surt un primer pas important, la constitució d'una taula de treball permanent per buscar solucions. De les 1.500 urbanitzacions que hi ha a Catalunya, més de 700 tenen dèficits. Falta pavimentació, enllumenat al carrer, clavegueram. Moltes van créixer sense massa control als anys 50 i amb el temps les deficiències s'han agreujat. Per posar-se al dia calen unes inversions que molts veïns no poden assumir. En molts casos, obres que els promotors de l'urbanització van marxar sense fer. Un centenar de municipis han sumat forces i busquen solucions. Ara la llei no permet ni invertir ni demanar subvencions per aquests casos. Albert Pla, alcalde de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme, impulsor de la iniciativa de les alcaldies.
El que volem és poder demanar subvencions en favor també d'aquests veïns i veïnes. A dia d'avui no se'ns permet poder aconseguir el millor finançament possible perquè la llosa que la normativa de la Generalitat obliga a posar sobre les espatlles dels veïns i veïnes sigui el menys possible o inexistent.
Expliquen també que hi ha un greuge comparatiu amb algunes lleis a les quals les urbanitzacions amb dèficits no es poden acollir.
El pla de barris. Es trobem amb ajuntaments que els pobles del voltant han rebut molts diners pel pla de barris i, en canvi, els municipis que tenim urbanitzacions no podem optar a aquestes ajudes.
A les més de 700 urbanitzacions amb dèficits urbanístics de Catalunya hi viu un 10% de la població.
El bisbat de Lleida ha donat més de 700 certificats de baptisme a nets de migrants que van haver de marxar del país per diverses circumstàncies. Ara els seus descendents poden obtenir la nacionalitat espanyola si demostren que els seus avis van ser batejats aquí. Lleida, Pere Joan Álvarez, més d'un terç de les sol·licituds, però s'han denegat.
Sí, perquè hem de tenir en compte que el bisbat ha rebut unes 2.500 sol·licituds. En molts casos és perquè ja no existeix el llibre de baptisme que es va cremar i que va desaparèixer a causa de guerres com la del francès o la guerra civil. També n'hi ha que han presentat documents falsificats. Sentim Joel San Juan, arxiver del bisbat.
Inclús han agafat algunes signatures d'algun mossèn dels anys 80, que ja havia més algun certificat, l'han escanejat i l'han posat en un document que deien que era del 1890. Llavors, clar, tu veus, un mossèn del 1980 no t'ha pogut certificar res a 1890 perquè no, encara no hi ha nascut.
Recordem que són nets de lleidatans que van marxar a viure a la majoria a Sud-amèrica i França, uns tràmits que poden fer arran de la Llei de Memòria Democràtica. Si el certificat de baptisme és posterior al 1871, per cert, els interessats també es poden adreçar al registre civil que es va crear aquell any a l'Estat espanyol. L'accés a les partides de baptisme és fàcil perquè estan totes digitalitzades. I com a anècdota, un sol·licitant del certificat de baptisme es va desplaçar des de l'Argentina fins a Lleida per fer-ne la tramitació.
Gràcies, Pere Joan. 6 minuts passen de 2:15 i han desmantellat una gran plantació de marihuana en una zona boscosa. Al Baix Camp hi ha, Manel Sastre, 3 detinguts.
Sí, estava amagada al mig d'un bosc a la Febró. En total hi havia 3.982 plantes distribuïdes en una trentena d'hivernacles artesanals. L'operació s'ha saldat amb la detenció de 3 homes de 18, 32 i 35 anys acusats de tràfic de drogues i pertinença a grup criminal que van intentar fugir quan van veure la policia. Els agents van desmantellar el campament, tota la infraestructura de rec, però mantenen oberta la investigació per intentar localitzar més cultius a la zona.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
I ara us volem parlar d'un projecte de la Universitat Rovira i Virgili que aposta per aprofundir en el coneixement d'aliments i plats procedents d'altres cultures. Alumnes del grau de nutrició han fet estudis des del punt de vista nutricional i també cultural. D'aquesta manera es vol sensibilitzar i donar eines a aquests futurs professionals per atendre pacients d'orígens cada cop més diversos. Ens ho explica la Clara Chavarría Domingo.
El projecte s'ha treballat des de l'assignatura d'aliments i la d'antropologia i història i sorgeix d'aquesta realitat que és el fenomen de la globalització i dels fluxos migratoris, amb els quals arriben altres costums, cultures i gastronomia. El professor investigador de la URB, Aitor Balmaceda, explica per què és important estudiar-ho.
És important també perquè tenim persones d'altres cultures vivint en el nostre entorn i a vegades doncs, hem d'entendre, per exemple, que hi ha aliments que no tenen el mateix significat o podem intentar adaptar dietes i entendre que hi ha aliments d'altres cultures que poden tenir un mateix ús.
Els alumnes han treballat en una vintena d'aliments i 5 dels treballs s'han exposat en la Jornada Intercultural dels Aliments organitzada per aquest grau. Són estudis sobre cuscús, arròs, pa, búrgul i biltong. El grup d'Àngela Taboada va centrar-se en el biltong, una carn curada típica de Sud-àfrica.
Aquest és un producte que ve d'un poble que es diu Khoisan. És com un pernil perquè és una carn curada. Els aliments els utilitzen molt a les festes, quan s'ajunten s'ajunten tots en família, és una part molt important d'aquestes reunions familiars.
La Sara Diagubi, que té arrels familiars al Marroc, ha treballat en el projecte sobre el cuscús i, més enllà de la vessant nutricional, explica què representa aquest plat.
El Magreb té un significat cultural molt profund. Els divendres, que és el dia sagrat de l'Islam, tota la família es reuneix després de resar i mengen cuscús junts. Es serveix en un plat gran, comú. No, això no és casual. Per nosaltres simbolitza igualtat, generositat, comunitat.
Per Taboada, aquest treball li ha obert la ment.
Crec que és important perquè així també pots mirar els aliments com des d'una perspectiva amb més respecte, entendre'ls en el seu context social.
I des del punt de vista professional, totes dues expliquen com les pot ajudar.
Crec que és important com tenir com la ment oberta de dir, ostres, doncs em puc trobar en qualsevol situació, en qualsevol tipus de persona que vingui d'on vingui, doncs jo l'he d'entendre i l'he d'intentar ajudar i apropar-me a ell el millor possible.
He de tenir en compte al context cultural de cada persona, perquè l'aliment no només és el que conté, sinó que és el que significa per qui el menja.
Un cop celebrada aquesta jornada, el projecte es presentarà a congressos sobre aquesta matèria.
I Girona es prepara per una gran producció, una altra producció internacional.
People think history is dead, but it watches who touches it.
Des d'avui fins dilluns és l'escenari del rodatge de la sèrie que Amazon Prime Video està fent de Tomb Raider, protagonitzada per l'exploradora Lara Croft. El rodatge es fa sobretot al centre de la ciutat. Anem, doncs, cap allà. Núria Peraire, què hi has vist?
Hola, bon dia. Doncs de moment el que hi ha és molta logística, molts camions a Plaça Catalunya i una gran grua al carrer Santa Clara que serveix per pujar tot l'equip de rodatge al terrat d'un dels edificis, que és on es gravarà una de les escenes. I el més vistós de moment ho trobem a la plaça del Vi. S'hi estan col·locant unes banderoles de decoració que recorden les imatges de festes medievals. Tot s'intenta fer amb la màxima confidencialitat, però si passeges pel centre, doncs es pot veure. Sabem que en algunes escenes hi haurà cercavila de gegants i coets amb la participació de les colles de Els Diables de l'Unyà i la Falera Gironina. També es gravarà a l'entorn de la catedral. Hem parlat amb alguns gironins que esperen poder veure l'actriu protagonista, Sophie Turner, famosa pel seu paper de Sansa Stark a Joc de Trons, precisament Joc de Trons, que també es va gravar en part de Girona.
Si passo per aquí algun dia, doncs aprofitaré i miro a veure si la veig.
Està bé que es facin coses, mentre no siguin excessivament sovint.
Pel que fa a les afectacions, segons la presidenta de l'Associació de Comerciants del Centre, Mercè Ramírez de Cartagena, algunes botigues hauran de tancar, però se les indemnitzarà.
Sí que s'ha arribat a un acord d'indemnització, o sigui, pels que han de tancar. Per tant, la notícia, per tot el que sabem nosaltres, s'ha agafat en positiu i pensem que tant per la ciutat com pel comerç, doncs posa una vegada més la nostra ciutat Girona en el mapa.
Després de Girona, el rodatge marxarà cap a Almeria.
I avui és dijous de Corpus, avui és el dia gros de la Patum. Berga ja fa hores que fa olor de pólvora, tot i l'amenaça de pluja a la plaça de Sant Pere s'ha omplert de gom a gom amb la Patum de lluïment, tothom pendent del cel, però l'Ajuntament ja ha dit que no preveu suspendre res. Des de Berga, un dia més, Nati Adell, bon dia.
Bon dia a tothom, bon dia.
De moment esquiven la pluja, doncs.
Sí, de moment sí, esperem que continuï sent així. Aquest és el missatge del regidor de Patum, Ivan Sánchez.
És a dir, el Patum s'adapta a tot, però som conscients del patrimoni, i si hem d'enredar i enredarim, i si hem d'escurçar un cop hem trobat que algun passacarés de dissabte hem escurçat alguns salts perquè hem hagut d'enredarir molt, doncs ens adaptarem.
Hem parlat també amb una parella que viu a l'Argentina i que s'estrena aquesta Patum, ella és catalana.
Vine con mi novia y su amiga, así que vamos a ver cómo se desarrolla la festividad. Es la primera vez que veo algo así, así que nada, sorprendido por todo.
Em fa molta il·lusió perquè és el poble de la meva amiga Marina i ens ha portat aquí i ens fa molta il·lusió.
Avui, sentiments a flor de pell, com la Laura, tres generacions de la família implicades amb la Guita Grossa.
És difícil d'explicar, val? Perquè és un sentiment de, no sé, d'alegria, d'emoció, aquelles pessigolles quan comences a saber que s'acosta Corpus, com molt nostre, no? És una cosa, és una figura molt, molt bergadana.
L'Albert és geganter des de fa 14 anys, és sord de naixement, i com s'ho fa? Doncs se sap de memòria els passos i els companys també l'ajuden.
Exacte, molt bé.
Que quan ell està sota el gegant, com que no hi sent, ell es guia molt amb el que veu per la reixeta de sota les faldilles del gegant. Llavors el que fem els de la colla és anar-li marcant el tempo.
Per cert, que amb la guita xica avui a plaça s'ha vist algun símbol groc de suport a l'educació pública, igual que va passar al passacarrers d'ahir la nit. Molt bé, doncs gràcies, Nati Adell, des de Berga. Bona Patum.
Moltes gràcies.
I avui, com dèiem, és Corpus. I un any més, l'Oucomb Valla torna a fonts i brolladors de claustres i patis que, guarnits de flors, reviuen aquesta espectacular tradició genuïnament barcelonina.
És difícil precisar l'origen de l'Oucomb Valla, però ja hi ha registres del 1683 que l'esmenten. A partir d'avui fins al dia 7 trobareu l'Oucomb Valla en més d'una vintena d'espais de Barcelona, com ara l'Arxiu de la Corona d'Aragó, la Casa de l'Ardiaca, l'Arxiu Històric de la Ciutat, l'Ateneu Barcelonès, la Catedral, el Museu Marès, el Museu Marítim, el Palau de la Virreina o el Monestir de Pedralbes. El Corpus també és el punt d'inici de festes de gran tradició a Catalunya, com són les enramades de Sallent o les catifes de flors que fins diumenge es podran veure en carrers de poblacions com ara Sitges, Arbúcies o la Garriga.
I el Baix Empordà, Torroella de Montgrí, es torna a convertir durant 4 dies en aparador d'espectacles de màgia amb la 14a edició del FIMAC. És el Festival Internacional de Màgia que proposa des d'avui fins diumenge una programació transversal amb una vintena d'artistes, combina propostes internacionals, espectacles familiars, formats íntims, activitats gratuïtes, tot això repartit en una desena d'espais d'aquesta població. Girona, Maria Rovira.
El FIMAC proposa una variada selecció de diferents tipus d'espectacles amb noms com Dani d'Ortiz, deixeble directe de Juan Tamariz, que obrirà la programació aquest vespre amb un superespectacle innovador i íntim. Ens ho explicava Àlex Brull, director del FIMAC.
Tindrem la fortuna de comptar amb Dani d'Ortiz, que és un dels millors en la seva disciplina, en cartomàgia. És un mag que fa espectacles de màgia per a mags. És increïble. El tindrem també durant el festival, però no farà el mateix que durant el sopar, i també serà en un espai una miqueta més gran, en el cine petit, però tindrem pantalles molt grans per viure-ho ben de prop.
Seran 4 dies de festival que, després de la gala solidària d'aquest dijous al matí per persones amb risc d'exclusió social, continuarà amb un ventall d'espectacles des de cartomàgia a mentalisme o màgia d'humor. El director del FIMAC ens en destacava alguns.
Mago d'Ava i Cielo, un duet argentí que és meravellós. Un tipus de mentalisme familiar, Luis Sotero, un gran del gènere de la cartomàgia, també de la màgia de prop, i Gascón, tenim el xilè, és una jove promesa, és dels que té més projecció de tot Llatinoamèrica. Fa màgia amb objectes quotidians, també màgia de prop. Tots aquests que estic dient succeeixen a espais singulars de Torroella de Montgrí, el Palau Solterra, l'Auditori Latina.
Un dels moments àlgids serà la gran gala internacional de dissabte que reunirà a l'Auditori Teatre Espai Ter artistes de prestigi internacional en una panoràmica de la màgia més actual.
Podem trobar, per exemple, des d'Argentina, Sebac, que ens fa manipulació. Sabeu, manipulació, això que van apareixent cartes del no-res. La peculiaritat d'aquest artista és que ho fa sense camiseta. Tindrem el duet britànic Jay & Joss. Arreu d'Europa estan anant pels millors escenaris. Ens faran les grans il·lusions. Tindrem màgia poètica, també amb Taylor Morgan, del Regne Unit, on donarà vida a un globus.
A banda dels artistes internacionals premiats arreu del món, també hi ha propostes més de quilòmetre zero, amb espectacles familiars i gratuïts a la plaça de la Vila, com els de Magó i Mireia o Mac Hugo.
Doncs fem a Torroella de Montgrí. Falten ara 13 minuts per les 2 del migdia. Recorda l'abans i el després dels bombardejos de la Guerra Civil a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta. Són fotomuntatges en què se sobreposen les imatges prèvies i posteriors a la deconstrucció d'un poble, símbol de la batalla de l'Ebre. Des de Gandesa, la capital de la Terra Alta, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
A veure, on es pot veure i quantes imatges formen aquesta exposició?
Doncs mira, fins al mes d'octubre, com a mínim, al Museu Memorial de la Batalla de l'Ebre d'aquí de Gandesa, la mostra recull una quarantena de fotomuntatges del fotògraf de la comarca, Francesc Freixa, mort l'any passat. L'impuls de la mostra neix de la voluntat del mateix Freixa. Són imatges bàsicament de la vida quotidiana, és a dir, dels dies de mercats o també dels actes populars. Albert Freixa és el germà del fotògraf.
Este mateix de l'església és molt entranyable perquè ara entres allí i allò és una fredor. Sin embargo, tal com està a la fotografia, es veu com antigament era, antes de passar tots estos fets. Aquí també mos representa la vida social que hi havia, que veiem que hi ha el mercat als porxos de l'Ajuntament, a la plaça de la Iglesia.
I és que gairebé 90 anys després l'impacte es manté intacte.
Corbera mateix va quedar destrossada. Més d'un 90% de les cases van quedar destrossades. En una població que devien ser vora 2.000 habitants, hi ha un cens de baixes entre militars i civils sobre 160 persones. Corbera va patir uns 10 o 12 bombardejos i atacs d'artilleria, doncs, almenys 20.
La voluntat de la família és que la mostra en un futur es pugui veure també al mateix poble de Corbera d'Ebre.
I això són les noces de Figaro. Al Liceu l'estrena demà l'òpera bufa de Mozart. Compta amb un muntatge de Maria Pazos que posa l'èmfasi en la vessant més còmica i dolça alhora d'aquesta obra. Òscar Callau, bon dia.
Bon dia. La soprano ebrenca Sara Blanc interpreta la protagonista Sara en aquesta comèdia d'embolics que en to de broma denuncia els abusos de poder de la noblesa del segle XVIII i remarca la capacitat de fer xarxa de les dones de l'època per defensar-se dels abusos dels homes. El protagonista masculí Figaro l'interpreta Luca Pizzaroni, un dels baix barítons més aclamats del moment. El tirolès André Schuen, que debuta al Liceu, farà del grotesc comte d'Alma Viva i la soprano guatemalenca Adriana González l'Ef farà de comtessa d'Alma Viva, que ajuda la protagonista a evitar els abusos del seu marit. L'òpera Les noces de Fígaro està basada en una obra de Beaumarchais que forma part d'una trilogia que també va inspirar el Barber de Sevilla, de Rossini. L'escenari té la forma d'un gran pastís nupcial del qual s'ha volgut guardar el secret i només se n'ha mostrat una petita part abans de l'estrena. Avui es podrà veure l'òpera en una sessió especial per espectadors més joves de 35 anys amb el segon repartiment.
I un mosaic de relats sobre la resistència, la llibertat i el desig en contextos polítics i socials complexos és el que trobarem a partir d'avui al Festival FIRE de l'Institut Francès de Barcelona. És un dels certàmens de cinema LGTBIQ+, més importants. Aquest any posa el focus a les realitats de l'Orient Mitjà sota el lema Mil i una històries queer. Estel Coletas.
Fins al 14 de juny presentarà una programació diversa amb una mirada que es focalitza en les cinematografies àrabs i perses. La inauguració serà aquesta nit amb la pel·lícula Bouchra i una performance de Hadi Moussali. Un dels grans objectius d'aquesta 31a edició és precisament posar llum a unes històries que sovint queden silenciades. Antoine Leonetti, director del certamen.
La veritat que molta producció de cinema queer en els països àrabs i en Iran, perquè és un país de gran tradició cinematogràfica i on la homosexualitat està molt reprimida. Feia temps que reien molt les pel·lícules i que no tenia el cap dedicar alguna edició a aquesta part del món.
Més enllà de les projeccions de títols destacats com The Crowd o Dreamers, el certamen comptarà amb un espai per al talent emergent i activitats paral·leles.
Doncs és dijous i tornem a recuperar el nostre company, en Gerard López. Gerard, bon dia.
Hola.
Has anat lluny aquest cop d'excursió, eh?
Una miqueta, sí.
Has trigat
una mica
a tornar, eh? Va, ell és, com sabeu, el presentador d'aquest programa que es diu No cal anar a Suïssa, programa d'excursions de Catalunya Ràdio, també responsable de la web de sortides catdesetmana.cat. I avui què ens proposes? Va, Gerard.
A anar a fins a Vallfogona.
A veure, Vallfogona, quina Vallfogona?
Bona pregunta, perquè tenim Vallfogona de Balaguer i el seu castell de la Ràpita, per exemple. Mm-hmm. Tenim Vallfogona de Riucorb i el seu rector, o tenim Vallfogona de Ripollès i la seva paret de degotalls.
I on anem, doncs?
Aquí, al Ripollès.
A l'última.
Caminarem fins a la paret dels degotalls. I què és la paret dels degotalls? Doncs una dutxa natural, per entendre'ns. Una paret amb aigua que va caient a poc a poc, uns degotalls que s'escolen per la roca i gotegen, degotalls, i que amb els anys acaben generant unes formes geològiques molt, molt peculiars. Una tosca, que se'n diu també, la tosca del Pinatà.
Que bonic.
Una caminada excel·lent per fer en un racó de país i per fer racó la panxa per al vermut. El punt de sortida el podem fixar, per exemple, en un dels portals de l'antic recinte emmurallat de Vallfogona, a la mateixa plaça de la Vila, llocs que per si sols ja mereixen també una gran visita històrica. I després el que hem de fer és molt fàcil, agafar un camí de baixada cap al riu. Primer trobarem un meravellós i fantàstic pont, un pont, diguem, medieval, que val molt la pena fotografiar des de dalt i des de baix. D'acord? Els dos llocs són molt interessants. Passat el pont, girem a l'esquerra, resseguim la pista que voreja un altre riu, a l'altra banda de la vall, el torrent de la Masica, i farem un tram asfaltat, un tram de terra, combinat amb un altre d'asfalt, un de terra, fins que, després de quatre revolts de pagès, ens apareix, atenció, a mà esquerra, el nostre noble objectiu, la Font de la Tosca del Pinatà.
I a veure, ràpidament, què en diem d'aquesta Font de la Tosca del Pinatà?
Doncs que té el seu encant, és un lloc Sleepy Hollow, una mica per entendre'ns, com si la roca se't volgués menjar. Veureu que és un lloc molt arranjat, fins i tot amb un petit caminet intern que voreja i passa per sota de la pedra. No descarteu mullar-vos si ha plogut una mica i porta força aigua, i si us hi passegeu, gaudireu de la Tosca des de tots els seus angles. Val molt la pena, és un lloc d'aquells màgics.
Doncs, escolta, excursió apuntada a aquesta Vallfogona del Ripollès. Moltíssimes gràcies, Gerard, i fins la setmana que ve, eh?
Adéu, sí, sí.
Esports.
Sis minuts i seran les dues del migdia. En dediquem cinc, com sempre, a parlar de l'actualitat esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions. A Barcelona, Montse Raya, bon dia.
Hola, bon dia.
El Barça de bàsquet té avui la primera oportunitat per classificar-se per les semifinals de la Lliga ACB. Ho aconseguiran si guanyen l'UCAM Múrcia al Palau Blaugrana.
És el segon partit del play-off de quarts de final i els blaugranes van guanyar primer. El jugador del Barça, Tomas Satoranski, ho afronta així.
Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmar aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido, si ellos tienen, tácticamente están muy bien.
El partit és a les 7 de la tarda i es pot seguir en directe amb la transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i 3CAT. Si s'hagués de jugar un tercer partit, seria una altra vegada a Múrcia, aquest dissabte. Si el Barça supera l'eliminatòria, s'enfrontaran semifinals a Madrid o la Laguna Tenerife. Els canaris guanyen 1-0.
Pel que fa al Joventut, ha perdut el primer partit de quarts a la pista del Baskonia per 85-71.
Els vertinegres van deixar escapar partit en l'últim quart després de tres parcials força igualats. Dani Miret, tècnic de la penya.
Hemos estado en un partido muy competitivo 30 minutos y en el último cuarto las piernas, la cabeza no nos ha dado para poder, sobre todo en ataque, porque Baskonia es un equipo que aquí en casa está metiendo entre 90 y 100 puntos todos los partidos. Estábamos haciendo un trabajo muy bueno desde la defensa y esto nos ha provocado en ataque llegar por debajo de mínimos y hemos fallado, bueno, más canastas.
Demà jugarà el segon partit al Pavelló Olímpic de Badalona.
Parlem de futbol ara. L'Espanyol ja tenen la data del primer partit de pretemporada.
Serà el 18 de juliol a les 7 de la tarda contra la Unió Esportiva Olot de la segona ref al seu estadi municipal. A les últimes hores també s'ha sabut que l'Espanyol jugarà un altre amistós el 29 de juliol contra el Burnley. El club anglès també és propietat d'Alan Pace, màxim accionista del club blanc i blau. I l'Espanyol femení de futbol ha renovat la portera francesa Romain Salvador fins al 2027.
Y al contrario del año pasado, es verdad que hemos tenido la suerte de conseguir el objetivo muy pronto y creo que eso nos ha ayudado un poco a poder disfrutar, jugar sin este miedo de lo que puede pasar y ha sido muy bonito.
Salvador, de 28 anys, complirà la quarta temporada com a blanc i blava. Aquest any ha jugat 25 partits com a titular amb 8 porteries a 0.
Ara parlem de la sanció més greu imposada en el futbol català als últims anys. Són gairebé 2 anys sense jugar per un futbolista que va agredir greument un àrbitre.
La sanció és de 60 partits per a un jugador del Camp Parellada que va agredir greument l'àrbitre del seu partit de promoció d'ascens a la segona federació al camp de l'unificació de Santa Perpètua el passat dissabte. En declaració al Toc Costa Catalunya Ràdio sentim l'àrbitre agredit Mohamed El Boukrioui.
Jo crec que és un pas cap endavant que aquestes situacions tallin per complet. Per tant, jo crec que és una correcta sanció amb la qual jo estic content. final aconsegueixes que aquest individu deixi els terrenys de joc durant 2 anys i per la meva part jo crec que estic satisfet.
La sanció és pel màxim de temps permès al reglament i pretén ser exemplar per protegir el col·lectiu arbitral.
Acabem amb waterpolo i amb handbol.
Primer títol al palmarès del natació Catalunya femení de waterpolo. Han guanyat l'Eurocat després de superar l'Atleti Barceloneta 11-13. A l'anada ja havien guanyat de 5 gols. Júlia Frigola, jugadora del Catalunya.
Una mica ens ha empatat el susto i sí que potser que podria ser que haguem començat una mica més d'això, però ens ha servit també per començar a fotre la intensitat i ens ha... I bueno, 2-0, 2-7.
I la plataforma 3Cat estrena avui un nou videopodcast titulat I ara què? Més enllà de l'esport. L'exjugador del Barça d'handbol Viran Morros conversa amb altres esportistes ja retirats sobre els valors que l'esport els ha deixat a la seva vida actual.
Un podcast on parlarem amb grans esportistes ja retirats i els faré la pregunta que em vaig fer jo quan em vaig retirar. I ara què? Però no ho faré sol. M'ajudaran els esportistes del futur.
Ho passaves millor de nedadora o d'entrenadora?
És molt difícil aquesta pregunta.
Quan eres petita jugaves sempre amb nois o amb noies?
Doncs ja teniu els capítols disponibles d'aquest videopodcast a la plataforma 3Cat.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Palafrugell celebra aquests dies les seves festes de primavera amb moltes activitats a tots els seus nuclis de població. Calella de Palafrugell, Llafranc, Llofriu i Tamariu. Diumenge hi haurà portes obertes al Museu del Suro de Catalunya, a la Torre de Guaita de Sant Sebastià i al Museu Can Màrio de la Fundació Vilacases, a Palafrugell mateix. Aquí podreu veure una exposició de l'artista barcelonina Anna Irina Rossell, una mostra pensada com un pulmó que es contrau i s'eixample amb escultures i instal·lacions de materials tous i inflables. L'artista posa el sentit del tacte allà on no troba ni paraules ni imatges. Aquí ho deixem per avui. Fins demà a la 1 del migdia, que acabeu de passar un bon dijous.